migdia amb Núria Garcia.
Molt bon dia, són 2:15. Més reaccions a la querella d'Esmarza contra l'Ajuntament de Sabadell. Les seccions sindicals de la UGT i Comissions Obreres creuen que la judicialització del conflicte acabarà perjudicant la plantilla. Per això reclamen obrir una taula de diàleg en presència de les tres parts. El delegat de Comissions Obreres, Esmarza, José Luis Romero, ha dit avui que la decisió de l'empresa els ha agafat per sorpresa.
Esto verdaderamente nos ha sorprendido a todo el mundo. Nos ha dejado un poco perplejo y claro, esto es lo único que nos genera. Si antes teníamos una gran incertidumbre, imagínate ahora, ¿vale? Para nosotros como trabajadores, porque dado que no sabemos en qué nos acabará repercutiendo la guerra pública esta abierta entre empresa y ayuntamiento.
La secció de la CGT dins del comitè d'empresa d'Esmarza manté una reunió a aquesta hora per decidir quina és la postura del sindicat en relació a la denúncia per suposada prevaricació contra l'alcalde Matías Sarracán i els regidors Lluís Perarnau i Xavier Guerrero, entre altres. Durant el Notícies Migdia també escoltarem les valoracions del grup municipal de Convergència i Unió i l'Entesa sobre aquesta qüestió. Això serà d'aquí a uns minuts. Abans, repassem la resta de titulars de la jornada amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell constata un augment dels desallotjaments de famílies en pisos ocupats. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Els activistes han denunciat avui la situació a les portes de la seu central del BBVA Sabadell, al carrer Gràcia. I és que l'entitat financera responsable del 60% dels desnonaments que ha aturat la plataforma durant el 2017. Rosa Païssa, portaveu de la PA, critica l'actuació de les entitats financeres.
Mentrestant, les entitats financeres, responsables de l'actual crisi econòmica i rescatades amb diners públics, es neguen sistemàticament a cedir part dels seus habitatges buits perquè les administracions puguin augmentar el seu parc d'habitatge públic. I també es neguen a concedir lloguers socials per seguir especulant amb aquests habitatges.
La plataforma ha aturat aquesta mateixa setmana 2 desnonaments a l'espera d'una nova data per executar-los.
Avui us tornarem a parlar del cas de la Caroline del Valle, desapareguda fa 3 anys a la zona hermètica. La seva família convoca una marxa aquest diumenge a Sabadell.
La manifestació sortirà a les 5 de la tarda de l'estació Sabadell Sud de Rodalies, l'últim punt on se situa Caroline del Valle la matinada del 14 de març, quan va desaparèixer. Isabel Movilla, mare de la menor, ha apuntat quina idea tenen al programa al matí de Ràdio Sabadell.
Recordar els últims passos que jo, mi hija, de Sabadell Sur, de Sabadell Sur de Rodalies, de Renfe, hasta lo que era la zona hermètica de Sabadell, i reivindicar un poco el caso de mi hija, que ha estado muy, muy, muy dejado.
El cas de la Caroline del Valle es va reobrir fa unes setmanes. Els investigadors tenen menys de 18 mesos per trobar respostes abans no s'arxivi definitivament.
Una trentena d'espectacles de música, teatre i cinema donen forma a la segona edició del Fresc Festival. Joan Carles Sunyer, director de la Fundació Sabadell, assegura que l'objectiu és fer créixer el certamen.
Entenem que el festival creix amb més espectacles, amb un segon escenari i amb la voluntat, i em sembla que això ho tenim tots bastant clar, de convertir-se en el festival estiuenc de la comarca. Aquesta va ser l'interès i intenció de fer la primera edició. Evidentment, això segueix vigent i tots tenim ganes, forces i empenta per consolidar aquest festival perquè tingui una llarga trajectòria.
El Fresc Festival engegarà el 24 de juny amb la presència de noms tan consolidats com els de Manu Guix, Quimi Portet i Roger Mas.
Doncs de seguida hi entrem a fons abans dels serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la previsió del temps. Espera per aquest divendres i també pel cap de setmana ens ho explica el Francesc Figuerola des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. El temps d'avui, divendres, dissabte i diumenge serà molt similar a aquestes tres jornades dominades per l'ambient assolellat i amb tan sols algunes pinzellades de núvols alts que, com a molt, entrenyaran una mica el cel i de manera esporàdica. Això sí, seran més abundants i compactes de cara a diumenge, sobretot la segona meitat del dia. Independentment, creixeran nuvolades a punts de muntanya aquests tres dies, però avui divendres i de cara a diumenge, tots dos dies a la tarda, en el Prepirineu, sobretot l'occidental, no descartem que deixin algun ruixat. Cota de neu avui divendres entorn dels 2.500 metres i entorn dels 3.000 de cara a diumenge. Ambient càlid, lentament anirà pujant la temperatura màxima, serà més alta dissabte que no pas la de divendres i diumenge que no la de dissabte. Per tant, fins i tot serà ambient càlid o calorós al centre del dia a l'interior de cara a diumenge, màximes que les zones més càlides, ponent la depressió central, podran arribar fàcilment als 29 o 30 graus i no es quedaran pas curts tampoc en el Prepirineu occidental. Independentment, pot haver-hi algun banc de boira a la línia de la costa de manera esporàdica a partir de dissabte al vespre, sobretot diumenge. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I per tots aquells que us moveu en transport públic i voleu conèixer quina és la situació ara mateix, li preguntem a l'Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia, Eva.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No tenim constància d'incidències importants a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, recordeu que diumenge la cursa dels bombers provocarà modificacions i limitacions en el recorregut d'algunes línies d'autobús. Per aquest motiu, TMB recomana que feu servir el metro al llarg del matí i migdia de diumenge pels vostres desplaçaments per la ciutat de Barcelona. De moment, és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa a la situació a la xarxa viària catalana, a aquesta hora hem de destacar algunes retencions a l'altura de Barberà del Vallès per enllaçar amb la C-58. Hi ha 10 quilòmetres de retencions a la B-30, al lateral de la P-7. També hi ha alguns trams d'aturades a la ronda litoral en direcció al Nus del Llobregat. És el tema de la setmana. Els treballadors d'Esmatza demanen diàleg entre l'Ajuntament i la direcció de l'empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida d'escombraries. Així ho han expressat avui a Ràdio Sabadell els representants dels sindicats Comissions Obreres i UGT, que consideren que la querella presentada per la companyia i la posterior investigació de l'alcalde Matías Serracant i 7 persones més es podria haver evitat amb més comunicació.
La querella i la investigació de Serracant, els regidors Xavi Guerrero, Lluís Pere Arnau, l'exregidor Albert Boada, l'assessor Jordi Colomer i dos tècnics de l'Ajuntament ha agafat per sorpresa els treballadors d'Esmatza. Per ells, aquest nou gir al conflicte entre l'empresa i l'administració local els posa en una situació encara més complicada com a treballadors. Una situació que, diuen, es podria haver evitat. Així ho ha apuntat Víctor de Quinta, delegat d'UGT a Esmatza.
No és agradable llegar a aquesta situació. No és agradable per als treballadors, per a l'empresa, per a l'Ajuntament i per a la ciutat. Doncs entendíem que no vemos que la cosa fuera tan grave que pues, se podía llegar a crear esa comisión y oye, y si ahí hubiera, se diera algo, se estudiara algo que fuera, que de verdad fuera ilegal, pues entonces ya un tercero que era un juez o un juzgado, pero primero sentarse en una mesa de hablar todas las partes, todas.
En el mateix sentit, s'ha posicionat el delegat de Comissions Obreres a Esmatza, José Luis Romero, que assenyala la creació d'una comissió de seguiment com una possible via per solucionar aquest conflicte, encara que la querella dificulti el gest de seure's a parlar.
Ya sabes que siempre hemos valorado que la abertura de a lo mejor una comisión de seguimiento donde estuviéramos todas las partes implicadas y no sé, nos generaría a lo mejor una transparencia más grande de la que ahora tenemos por todas las partes, ¿vale? Porque ahora lo que nosotros estamos viendo que todo el mundo nos está utilizando, digámoslo así, ¿vale? Que no quiero decir que sea así, pero que da la sensación que una parte te utiliza para una cosa y otra parte te puede estar utilizando para otra. Cada uno te da una información diferente.
Segons els dos sindicats, l'última reunió mantinguda amb l'Ajuntament va ser aquest dimecres i només es va parlar dels 5 expedients oberts contra la companyia. En cap cas es va abordar la querella i els seus efectes. Amb tots els treballadors estan a l'expectativa de com els pot afectar la nova situació i no descarten també mobilitzacions.
I també continuen les reaccions polítiques a la querella d'Esmatza. Els últims en posicionar-se han estat els regidors de Convergència i Unió. El grup s'ha allunyat del discurs de la resta de forces de l'oposició i considera que la situació actual actual és fruit de la poca transparència de l'equip de govern en relació a Esmanza. Carles Rossinyol, portaveu de Ciu a l'Ajuntament, ha instat l'executiu local a presentar una querella si pot demostrar que l'empresa ha actuat de manera irregular.
Els regidors de Ciu creuen que el govern de Matías Serracant està actuant de manera ambigua en tot aquest conflicte. Comparteixen que es fiscalitzi l'actuació d'Esmanza, però no que es facin insinuacions malintencionades, ha dit Rossinyol, per atacar sense arguments sòlids la concessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja viària.
Com es pot buscar solucions si no volen seure i es dediquen a calumniar, dient aquesta empresa, dient que en roba? Que si en roba, escolta, nos tindran tot el nostre suport perquè els hi posi la querella, però ens han d'explicar per què diuen que roba i en què es basen. Tot plegat és el que fa pensar que al final no estem parlant del servei. El que estem parlant és d'idees preconcebudes, per una banda, i l'empresa, que suposo que busca els seus interessos, per una altra.
La formació sospita que el govern actua de forma premeditada contra l'empresa perquè la seva voluntat inicial era municipalitzar el servei, però ha vist que no era tan fàcil com creien en un principi. Per aquest motiu ha acusat l'executiu local d'actuar de manera irresponsable i crear un clima de crispació entre l'Ajuntament i Esmanza que no és bo ni per la ciutat ni pels treballadors de la companyia.
Per la seva banda, l'Entesa per Sabadell ha criticat la querella d'Esmanza i afirma que és una cortina de fum per eludir les irregularitats comeses en el servei de neteja. Per aquesta raó, la formació ha transmès el seu suport al govern i als tècnics municipals que hauran d'acudir a declarar els dies 22 i 24 de maig per presumpta prevaricació.
Notícies migdia.
La plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell denuncia que han augmentat els desnonaments per ocupació. Només el 2017 la plataforma va aturar un centenar de desnonaments a Sabadell, dels quals un 60% estaven efectuats pel BBVA. Amb aquesta situació, els activistes demanen que administracions i autoritats judicials s'impliquin per aturar aquesta sagnia. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Una trentena de persones s'han concentrat davant de la seu del BBVA, l'antiga caixa de Sabadell al carrer de Gràcia. En primer lloc, demanen que l'autoritat judicial no executi més desnonaments. També que el consistori coordini millor les polítiques de les regidories d'acció social i habitatge i volen una reunió amb els Mossos per acabar amb les pràctiques d'intimidació dels agents. Rosa Païssa és la portaveu de la PA.
Desnonaments sense hora o sense o amb data oberta, enviant patrulles policials dies abans per atemorir les famílies o pròrrogues per al pròxim desnonament cada vegada més curtes. Aquestes mesures van destinades a impedir o complicar l'autoorganització popular i crea una impossibilitat de trobar alternatives habitacionals ni de negociació d'un lloguer amb l'entitat financera.
Els activistes també reclamen al Partit Popular i Ciutadans que deixin de bloquejar les iniciatives polítiques de les lleis del Parlament de Catalunya 24/2015 i 4/2016, actualment suspeses pel Tribunal Constitucional. A la final de la concentració, els activistes han anat fins a l'Ajuntament, on han parlat amb la regidora d'Habitatge, Glòria Rubio. La representant política ha pres el compromís de reunir-se amb la PA la setmana que ve.
Continuem endavant a falta de 2 minuts per arribar al punt de 3:15. La família de Caroline del Valle, la noia de 14 anys desapareguda l'any 2015 a la zona hermètica en estranyes circumstàncies, ha organitzat una marxa per diumenge a Sabadell. La manifestació sortirà a les 5 de la tarda de l'estació Sabadell Sud de Rodalia Renfe i resseguirà els últims passos de la menor. L'objectiu és doble, trobar alguna pista que expliqui què va passar aquella nit i també donar a conèixer el cas. Isabel Movilla, mare de la Caroline, n'ha parlat avui al matí de Ràdio Sabadell. Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. La família exhaureix totes les vies per trobar indicis d'on podria estar Caroline del Valle, ja que els Mossos d'Esquadra continuen sostenint que es tracta d'un homicidi amb ocultació de cadàver. El cas s'acaba de reobrir i la família té menys de 18 mesos per esclarir-ho abans de l'arxivament definitiu, un temps que s'assuma als altres 3 anys que porten sense saber absolutament res de la menor, que va desaparèixer a la zona hermètica després d'intentar fugir d'un control policial. Isabel Movilla ha comentat que la desaparició de la seva filla ha suposat un abans i un després en la seva vida.
Pues se sobrelleva por días. Hay días que estás bien, no, que lo llevas un poco mejor, hay días que no, que estás hundida, que no tienes ganas ni de levantarte, ni de hacer nada, es que nada, no tienes ganas ni de vivir. Es que es... Vives el día a día, no tienes vida ya, o sea, te parte todo. Y esperanzas, ya te digo que hay días que me levanto un poquito más así, hay días que sí que las tengo y hay otros días que no.
La família reclamava la declaració de 15 menors que aquella nit eren amb Caroline, però la jutgessa ho ha denegat. En canvi, ha acceptat la declaració de la tieta de dues de les amigues de la seva filla. Movilla confia que això pugui abocar una mica més de llum sobre la desaparició de la seva filla. La mare de Caroline reconeix que mai s'havia imaginat trobar-se en aquesta situació.
Jamás me pensaba que me podía pasar esto. Porque cuando veía por la televisión otros casos, es que jamás lo veía tan lejos, que a mi hija siempre le decía, ten cuidado con la gente que vas, que no me hace mucha gracia, porque yo no los conocía a todos, pero bueno, de oídas, pues sí que tenía alguno que otro, ¿no? Yo le decía, ten cuidado con los niños que vas, ten cuidado, Caroline, cariño. Pero jamás se hubiera imaginado que podia passar alguna cosa així. Ve la foto de mi hija en un cartell de Se Busca.
Per si això no fos poc, la família de la jove desapareguda s'ha trobat amb un nou entrebanc legal. L'advocada que fins ara els havia portat el cas el reclama 7.400 euros en concepte d'honoraris. Isabel Movilla ha assegurat que la lletrada Vanessa González els va oferir a portar-los al cas de manera gratuïta i que ha decidit reclamar-los els diners quan han decidit canviar d'advocat per avançar en el cas de la seva filla.
Més notícies. Un incendi crema una zona de matolls al carrer Bernat Metge.
S'ha produït aquesta nit passada a 9:45 en una zona d'horts arran d'una crema de matolls que s'han descontrolat i han intervingut una dotació de bombers i dues unitats de la policia municipal.
Ferit lleu un jove de 19 anys arran d'un accident de trànsit entre un turisme i una bicicleta.
L'accident ha tingut lloc aquesta nit passada a 10:00 al carrer Sarajevo amb carrer Adriana. El ferit és el conductor de la bicicleta arran del xoc amb un turisme. Està traslladat al Taulí amb pronòstic lleu.
I Sant Cugat disposa de fanals intel·ligents que s'encenen quan detecten un excés de soroll a la via pública.
Amb aquests dispositius es vol avisar els vianants o usuaris de terrasses perquè abaixin el seu to de veu i no molestin els veïns. Els primers sensors d'aquest tipus s'han col·locat a la plaça Barcelona, un espai on hi ha diverses terrasses de bars i restaurants.
Ens endinsem ja en la plana cultural i comencem parlant del Fresc Festival, que es vol consolidar com el festival d'estiu de Sabadell i la comarca. Per aquest motiu, en aquesta segona edició s'ha ampliat el nombre d'espectacles, s'hi han sumat nous col·laboradors i s'instal·larà un escenari nou. Tota la programació se situarà, això sí, als jardinets de la Fundació Antiga Caixa Sabadell.
Des del 24 de juny i fins al 26 de juliol, la música, el teatre i el cinema pujaran a l'amfiteatre dels jardinets. Serà durant la segona edició del Fresc Festival, que programarà més de 30 espectacles per a tots els públics. El director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer, ha justificat aquesta nova edició amb les bones dades de l'any passat.
Nosaltres estem molt contents de les dades de la primera edició. Van ser 26 espectacles, van passar més de 5.500 persones i haver-hi un 77% d'ocupació. Per tant, entenem que sent la primera edició d'un festival que s'iniciava, malgrat el que comentava, malgrat la tradició dels jardins i l'activitat cultural als jardins, les xifres són excel·lents. Per tant, el segon motiu, doncs recolzat per les dades de la primera edició.
Entre les novetats d'aquesta edició hi ha més varietat de propostes, un nou escenari de proximitat i el compromís social. Ara bé, tots els organitzadors han volgut destacar la presència d'autors de la ciutat. En parla Joana Soler, presidenta de les Joventuts Musicals de Sabadell.
Com a cosa molt principal i molt puntual, que hi ha molta presència sabadellenca. Això vol dir que Sabadell i la seva música també està en el món. No estem apartats i som nosaltres els que hi hem de fer que coneguin i que es doni a conèixer aquesta música i els seus intèrprets, que de vegades és com si els deixéssim una miqueta de costat i això no fa bé a ningú i menys a nosaltres.
Entre els artistes d'aquesta edició hi ha Lou Royce, Quimi Portet, Manu Guix i Roger Mas, entre altres autors. There was a woman, she
lived in the north, whose charm. La ballesana Magalí Saré, qui escoltem de fons, publica cançons d'amor i dimonis, el seu primer treball discogràfic en solitari. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Després de gravar dos àlbums amb el Quartet Mel, Saré ha volgut apostar per presentar aquestes 10 cançons que reflecteixen molt bé la seva personalitat dels últims anys. Ella mateixa explicava així l'origen dels temes. Són declaracions al matí de Ràdio Sabadell.
Arran d'una experiència tan negativa és que ha acabat sent una experiència la més positiva de la meva vida. He entès què és amor i el que no ho és, realment. I es diu cançons d'amor i dimonis perquè apareix aquesta ràbia, aquesta Sí, impotència d'haver estat manipulada i no haver-ho vist a temps, però haver estat, entre cometes, salvada pels que m'estimen i per mi mateixa, per la voluntat que et fa tenir l'amor.
La presentació oficial de Cançons d'Amor i Dimoni serà el dissabte 12 de maig al Centre Tradicionarios de Barcelona.
Hey, ja sé que t'han fet mal, però no m'ajuda gens aquí tancat.
Oriol Padrós i Madrina Prades esgoten les entrades per l'espectacle d'aquesta nit a la Cava Urpí.
La guitarra i la veu d'aquests dos músics construiran un espectacle únic que partirà dels clàssics de la música popular. El mateix Padrós explica així els detalls de l'espectacle.
Amb la Marina portem temps tocant junts i bueno, una mica el que hem fet quan toquem junts en aquest format de duo és doncs, fer versions de cançons famoses, doncs, bueno, anar-les fent, és un concert normal i corrent. Però aquest cop volíem fer una cosa diferent i hem muntat un espectacle, bueno, tot curiós, que la veritat és que és la primera vegada que ho fem i hi ha tota una sèrie d'elements de risc, diríem, que ho fan també una mica més interessant.
És la segona vegada que la Cava Urpí completa l'aforament per un concert després que Andrea Motis i Joan Chamorro ja pengessin el cartell de No hi ha entrades.
I que pese a quien pese, son lo más espiritual y lo más delicado de aquel mundo.
El director mallorquí Pep Tussà redibuixa la figura de Federico García Lorca demà al vespre al Teatre Principal.
L'espectacle inclou guitarra, ball i cant i a més d'imatges per redescobrir la figura del poeta granadí. Tussà ha volgut fer un recorregut cronològic de la vida del poeta assassinat el 1936 a mans dels soldats nacionals.
Amb una vida, amb un poeta, amb una història tan significativa, no? Tan sensible com en el cas de Lorca. El que és difícil és posicionar-se, no? És a dir, el lloc des d'on elabores l'espectacle, és a dir, en quin to el fas, en quin to parles de tantes coses que han envoltat la vida breu de Federico García Lorca.
L'obra de Federico García es representarà demà, dissabte, a les 9 del vespre al Teatre Principal.
I aquest cap de setmana s'organitza la primera edició de la Fira Art i Creació.
En total, 12 creadors de diferents disciplines faran demostracions i una exposició dels seus productes. A més, hi haurà tallers pels més petits per incentivar l'art artesà i música en directe amb DJ Moritz, microteatre amb tres homes grossos o els músics de Gràcia. Marina Pedrol és una de les seves impulsores.
Volíem ampliar la nostra visibilitat a la ciutat. Som creadors, artesans i escoles d'art i d'oficis i ens volíem, bueno, doncs això mateix, fer difusió i promoció de les nostres activitats i tot el que estem creant. I vam pensar doncs, que una bona manera seria fer un mercat propi o una mostra propi d'aquestes activitats.
La mostra comença demà dissabte i s'allargarà fins diumenge als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell.
Respira. Viu al punt més alt de Sabadell. El proper 5 de maig obrim les portes de la nova i exclusiva zona residencial de Sabadell, Nou Can Gambós. 16 cases unifamiliars des de 225 metres quadrats amb jardí i piscina privada, al costat de Sant Quirze i connectades amb la C58. Truca'ns al 934-05-0101 o apunta't a www.nyn.es. Vine a visitar la casa mostra en Roda Gimonet 180. Nou Can Gambós. Molt més que un lloc per viure. Un lloc per gaudir de la vida.
Per Sant Jordi, posa't la ràdio a l'orella i gaudeix de la jornada amb Ràdio Sabadell. Des de les 10 del matí i fins les 2 del migdia serem al carrer per explicar-vos en detall el que doni de si la Diada. Llibres, roses, parades solidàries d'entitats sabadellenques, literatura i cultura popular.
Diada de Sant Jordi, a Ràdio Sabadell.
Tot plegat us ho explicarem en un programa especial del matí i l'edició del Notícies Migdia. Tot des del racó del campanar. Passeu a saludar-nos.
La Diada de Sant Jordi, en directe a Ràdio Sabadell.
Amb la col·laboració del Club del Viatger i Viatges Equador de Sabadell Centre.
Amb Jardineria Caralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Caralt encertaràs.
Jardineria Caralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 937 17 92 14.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà. Telèfon 930 047 900.
Jardineria Caralt. Notícies migdia. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació. L'entitat Òmnium Cultural, presidida pel sabadellenc Jordi Cuixart, actualment empresonat, està ara mateix sota el focus judicial. Apareix als informes de la Guàrdia Civil que rep el jutjat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que la vinculen amb la impressió i distribució dels cartells pel referèndum. El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha respost a aquesta afirmació al programa Al Matí.
Ara mateix ja no ens sorprèn res, en el moment que et posen el president a la presó o que tullinen la gent per anar a votar ja no pot arribar a sorprendre res. És una mentida més, una falsedat que intenten demostrar amb proves que no s'aguanten per enlloc i ens defensarem explicant la veritat i bé, si hi ha un judici just, doncs amb això n'hi hauria d'haver prou. Malauradament sí que és veritat que es construeix un relat mediàtic, un relat també de la Guàrdia Civil, judicial, que el que intenta és barrejar-ho tot. Nosaltres no vam ni imprimir, ni vam fer, ni vam editar, ni vam pagar cap dels cartells d'aquest tipus, perquè això corresponia al govern de la Generalitat.
Mauri ha explicat també que estan preparant per aquest diumenge una jornada batejada com a Cultura contra la Repressió per reclamar la llibertat dels presos polítics.
Sí, és el dia que Jordi Cuixart fa 43 anys i a Santa Perpètua de Mogoda han preparat més de 9 hores de música i cultura. Han confirmat l'assistència a una quarantena de músics, actors, periodistes i poetes. Hi participaran Gossos, Gemma Humet, Brahms, Roba Estesa o el Quartet Melt amb el sabadellenc Oriol Quintana. Marcel Mauri explica per què es fan les reivindicacions a través de la cultura.
La cultura és el millor instrument per lluitar contra la intolerància i ara mateix hi ha molta intolerància per part de l'estat espanyol i Catalunya és una potència cultural equiparable a qualsevol nació europea i mundial i per tant volem posar un valor, però també a la vegada perquè els que ja hem nascut en democràcia recordem molt, tenim a la retina aquelles gravacions que ens passaven als nostres pares o als nostres avis d'aquells concerts que es feien durant la dictadura, al final de la dictadura, a l'inici de la transició, a favor de l'amnistia, de la llibertat, de la tornada a casa també dels presos polítics.
I sobre les conseqüències del procés, precisament en relació als diners, avui hem sabut que el govern espanyol ha demandat, volíem dir Artur Mas, a qui reclama 5,2 milions d'euros per la consulta del 9-N.
L'executiu de Mariano Rajoy ha aprofitat l'aplicació del 155 perquè la Generalitat s'assumi a les demandes contra l'expresident al Tribunal de Comptes.
I amb l'aplicació del 155, el govern espanyol també cessarà avui dos als càrrecs de la Generalitat.
Són el director de l'Escola d'Administració Pública, Agustí Colomines, i la directora general de Relacions Exteriors, Marina Borrell. Colomines diu que cada cop que ha de pagar una factura li fan jurar la Constitució. En canvi, la destitució de Marina Borrell tindria a veure amb la participació de l'exconseller Lluís Puig en un acte a la delegació de la Generalitat a Brussel·les aquest dimecres.
I el Partit Nacionalista Basc no presentarà esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat.
Amb tot, la formació ha dit que aquesta decisió no suposa un xec en blanc per al govern espanyol i el PP per tal de superar el tràmit. Els nacionalistes bascos assenyalen que amb aquest gest volen afavorir el diàleg polític a Catalunya i que quan abans millor, es derogui l'aplicació del 155 de la Constitució.
I per acabar afegirem un parell de punts més. La banda terrorista ETA demana perdó a les víctimes a 15 dies que es produeixi l'anunciada dissolució definitiva.
En un comunicat publicat aquest divendres a través del diari Gara, ETA reconeix el dany causat al llarg de la seva trajectòria armada. En l'escrit, la banda també mostra el seu compromís amb la superació definitiva de les conseqüències del conflicte i diu que tant de bo res no s'hagués produït. Tanmateix, la banda trasllada el seu respecte més absolut als morts i als ferits arran de la seva activitat armada i apela a la reconciliació.
I l'exprimer ministre francès Manuel Valls estudia l'oferta de Ciutadans per ser el candidat de la formació a Barcelona a les pròximes eleccions municipals.
Valls ha afirmat en una entrevista a Televisió Espanyola que s'ha posat en el debat independentista perquè és nascut a Barcelona i fill d'un català i vol tornar a Catalunya i a Espanya el que li han donat. L'exprimer ministre francès va participar en actes del PP i Ciutadans pel 21 de desembre i també en manifestacions de Societat Civil Catalana.
Doncs no tenim temps per més. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm. Ara tota la informació esportiva amb l'Adrián Arroyo en una nova edició de l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.